Salutacions, benvinguts a l'Info Migdia. Us parla la Tina Forest.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'associació Sant Cugatenca Rodamunt fa realitat el somni d'un jove amb síndrome de Duchenne de pujar al Teide. Aquesta síndrome és una malaltia rara, degenerativa i sense cura. Li van diagnosticar a l'Eduardo el 2019, als 8 anys, i ha anat progressant fins al punt que ara es troba en la transició de deixar de caminar del tot. Malgrat això, Rodamunt el va acompanyar el passat 21 de setembre en una fita sense precedents, pujar i baixar el volcà amb una cadira Joelet, una cadira tot terreny amb una sola roda central que permet portar persones a mobilitat reduïda per camins de muntanya. L'ascensió de l'Eduardo és un fet històric. Normalment l'ascens o el descens del volcà es realitza amb telefèric, però les condicions climatològiques i el fort vent van impedir que aquest funcionés. Aquest fet va obligar l'equip a iniciar el descens quan es trobava a 200 metres del cim i a completar la baixada íntegrament amb la cadira. Sant Cugat durant els últims anys ha tingut un creixement poblacional considerable. De fet, segons dades de l'IDESCAT, l'any 2000 la població total del municipi era de 52.654 persones i les últimes dades registrades de l'any 2024 mostren com aquesta xifra ha pujat fins als 98.649 habitants. La nacionalitat estrangera amb més població a Sant Cugat és la italiana, seguida de la de França i l'Alemanya, completen el pòdium. L'Argentina, Rússia i el Regne Unit també hi tenen presència a la ciutat amb quasi 600 habitants cadascun. La població estrangera també ha experimentat un creixement considerable. Si l'any 2000 el percentatge d'aquesta població era del 4,41%, el 2024 aquest percentatge s'enfila fins al 15,14%, el que suposa un total de 14.944 habitants. Del total de 98.649 persones estrangeres registrades a Sant Cugat, el 51,28% són dones i el 48,72% homes. L'edat més recurrent és la franja d'entre el 45 i 49 anys. L'habitatge és el principal mal de cap per a la ciutadania de Sant Cugat, segons l'informe de la 49a onada de l'Observatori Sociològic presentat aquest dimarts 30 de setembre, amb dades de l'estiu del 2025. Un 21% dels enquestats assenyalen la dificultat per accedir a un pis com el problema més greu del municipi, per davant d'altres qüestions com la neteja dels carrers, la mobilitat o l'estat de l'asfalt. La percepció del creixement de Sant Cugat ha empitjorat de manera notable en l'últim any, segons la darrera onada de l'Observatori Sociològic. Si el 2024 la meitat de la població considerava que l'expansió del municipi comportava més inconvenients que beneficis, el 2025 aquesta opinió ha pujat fins al 70% dels enquestats. Jordi Puigneró és el tinent d'alcaldia de Relacions Internacionals, Bon Govern i Ciutat Digital.
Clarament aquí observem com els ciutadans de Sant Cugat doncs, no volen que aquesta ciutat creixi més. És una xifra bastant important, no? Estem parlant de més d'un 70% de la gent no vol que Sant Cugat continuï creixent, i en qualsevol cas, si ha d'haver-hi un cert creixement, perquè evidentment hi ha zones on els terrenys tenen una qualificació, ens insten a que intentem maximitzar al màxim la proposta d'habitatge públic.
La neteja viària i l'estat de l'asfalt i les voreres continuen sent punsibles per la ciutadania, mentre que la mobilitat, que fa només 2 anys era la principal preocupació, ha perdut força com a problema destacat, tot i suspendre la seva valoració. Segons Puigneró, aquesta valoració ha de començar millorant els pròxims mesos quan entrin en funcionament els nous contractes de neteja i recollida de residus. Pel que fa a la satisfacció global amb Sant Cugat, aquesta es manté alta. La ciutadania puntua amb un 8 sobre 10 la qualitat de vida a la ciutat, especialment per la valoració positiva de serveis com les biblioteques, els mercats municipals i les zones verdes. I un ciclista baixa de manera temerària per la carretera de la Rabassada. En les darreres hores n'ha circulat un vídeo per les xarxes en el qual es pot veure el ciclista saltant la mitjana que separa la carretera i envaint el sentit contrari. Segons l'estudi del mapa de risc de la xarxa viària catalana, la Rabassada és la carretera més perillosa de Catalunya. I en esports us expliquen que l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat Femení afronta una temporada històrica amb la seva primera participació en competició europea a la WSE Cup. Abans, però, les vermellinegres debutaran a l'Hockey Lliga Iberdrola aquest dissabte a la 1, amb una primera jornada en què reben el PAP 2, un equip de Champions al Manlleu. El conjunt usonenc estrena nou projecte amb l'entrenadora Maria Díez al capdavant i amb internacionals argentines com Valentina Fernández i Flor Felamini, una de les noves incorporacions com a peces clau. El tècnic del conjunt santcugatenc, Borja Ferrer, avisa en declaracions a Cugat Media de la dificultat del rival en aquest primer partit, tot i que es mostra ambiciós per buscar la primera victòria i fer-se fortes a casa. Ferrer assegura que, tot i la competició europea faci especial il·lusió, l'Hockey Lliga és el principal objectiu i el que marcarà si l'equip ha fet una bona o una mala temporada. Les santcugatenques debutaran a la WSE Cup el dissabte 22 de novembre amb l'anada de la primera eliminatòria contra el Gulfiares portuguès. Abans jugaran les 8 primeres jornades de l'Hockey Lliga Iberdrola.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
Quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la situació política i social del català a Sant Cugat i a Catalunya. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, Rosa Díaz, membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, i Jordi Mulgoc, responsable de Recursos Humans d'aquesta casa. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia.
Comencem
la temporada, no?
Comencem temporada, primera intervenció de tertúlia, segona, ja no sé si és la segona o la tercera setmana de programa, tercera potser, no?
Sí.
Tercera setmana de programa, passa tot molt ràpid quan tornes de vacances.
Sí.
Queden lluny, us queden lluny a vosaltres?
Queden molt lluny, ha molt començat lluny, el curs, però...
Amb voràgina.
Sí.
Bueno, nosaltres, el Jordi, suposo que també li passa igual, com que cada dia és vacances per nosaltres,
exacte,
oi? Doncs ja no ens passa aquestes coses.
No. I les vacances les hem traduït per anar, bueno, per fer coses diferents.
Clar que sí. Per trencar les rutines, sí, encara que siguin, sí, no laborals.
Exacte.
Eh? Estupendo. Escolteu, el ple de Sant Cugat va donar llum verda aquest divendres a una moció conjunta de Junts, Esquerra, PSC, CUP i En Comú Podem per defensar el català i impulsar-ne l'ús social. És un debat que arriba al ple just l'endemà d'un gag del Polònia que parlava precisament de la situació del català que s'ha fet molt viral. No sé si vau tenir l'oportunitat de veure'l i sentir-lo.
No. Jo tampoc.
No vaig veure.
Doncs per aquesta situació us l'hem preparat i per l'audiència, perquè el sentiu, i a partir d'aquí obrim tertúlia.
Un cafè amb llet, sisplau?
Sí.
He demanat un cafè amb llet i no m'ha dit que queres que un lloc de Habana que no és per expats. Vull pa amb tomàquet amb pernil, ja n'estic tip, dos benedict.
De postres, dues boles de maduixa.
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aquí tiene el café con hiel, pan con tomate y un pincel. De postre aquí tiene su kombucha.
Però que merdes és això, i jo que em feia il·lusions que entenguin català a Catalunya.
Que locura, que locura, català.
Bé, continua una mica el gag, però la tònica és aquesta, amb la sàtira que característica del Polònia, no? Tres persones que van a un bar, en aquest cas a Barcelona, demanar un cafè amb llet, un pa amb tomata amb pernil i dues boles de gelat de maduixa, i quan el cambrer torna, tot i que no els ha dit que no els entenia, hi ha un cafè amb gel, pa amb tomata d'aquest que es pinta amb pinzell i una kombucha, no? Quina bogeria això de parlar català a Catalunya. És un gag que s'ha fet molt viral. Just l'endemà es va fer públic un informe que alertava de la situació del català a la ciutat de Barcelona, on a l'hostaleria un de cada quatre treballadors no entén el català. Aprofitant també que va passar pel ple municipal la situació del català, m'agradaria que féssim una radiografia. Quina seria la vostra radiografia, la vostra percepció, com a mínim, de quina és la situació dia d'avui a Sant Cugat?
Home, jo penso que és que no ho sé, és decepcionant, no? A Sant Cugat nosaltres, jo fins ara tenia la sensació de que el català estava al carrer, últimament ja no, i això és un gag el que ens has posat.
Us hi heu trobat?
Jo sí, jo m'he trobat, jo he demanat un cafè amb llet i un entrepà de pernil dolç i em va portar un entrepà de pernil salat. És bueno, clar, és...
Agata.
És que precisament estem preparant un reportatge, un treball de camp, no?, que hem anat als comerços de Sant Cugat a demanar, bueno, el resultat ja us el trobareu, jo tampoc acabo encara el sé, perquè el periodista l'està fent.
Està a la cuina.
Està a la cuina. A veure, jo crec que Sant Cugat potser no és el mateix nivell que Barcelona, però crec que sí que és desesperant d'anar... Ja, mira, a mi que no em parli en català, que parli en castellà, que cadascú parli el que vulgui, com se senti més còmode expressant-se. Però, que jo tinc uns drets, estem a Catalunya. La llengua, no això de llengua cooficial, la llengua pròpia de Catalunya és el català. No ho oblidem, perquè això sembla que no es pugui dir, també, saps? I és desesperant que tu vagis a casa teva, a casa meva em refereixo al meu país, parles en català i no, ja que no t'entenguin, ja que a més t'exigeixin parlar en castellà. o que et facin la gracieta. Que has dit que és que és desesperant, realment, és desesperant. Expliquem una cosa, jo vaig anar la setmana passada vaig estar a Menorca i allà em va sorprendre aquest any, perquè hi sol una sovint, em va sorprendre aquest any l'atenció en català menorquí és igual, mm-hmm. I el català que vaig sentir a les illes, i valencià, i mallorquí, i menorquí, i els restaurants, quants anys enrere, sí que és veritat que potser t'atenien més en castellà, la majoria de gent t'atenia en català, l'entenia, i a més vaig sentir parlar-ne molt.
Doncs escolta'm, l'esperança sí. No està perduda, no?
També, entenc que situació... també el tipus, perdó, perquè no sé com sonarà això, però el tipus de gent que estava de cara al públic, jo crec que era una gent més de... més professional, no? Que estan allà perquè es dediquen a això, no perquè passo per aquí i vull fer de cambrer. Que això també potser també és un problema, no?
Després parlarem, si voleu, d'una diagnosi una mica de sí. Per què les persones que treballen a l'hostaleria, que és on s'han fet aquests estudis, doncs parlen menys el català, de qui ha responsabilitat i qui ha de vetllar perquè tinguin l'oportunitat d'aprendre'l, perquè com a mínim tenen el deure d'entendre'l.
Jo estic d'acord amb el que diu la gata, que no el parlin, mira, si no el volen aprendre o no l'aprenc, però si tu, a part de que moltes vegades també tenim la culpa nosaltres perquè la que et parlen en castellà o et contesten en castellà, ja automàticament els hi parles en castellà, o ja d'entrada, hi ha molta gent que si veu que les faccions són diferents de la gent d'aquí, per norma ja els hi parlen en castellà, quan després et sorprèn perquè et contesten moltes vegades. Moltes, hi ha vegades que sí, perquè ja són fills d'aquí que et contesten en català. Vull dir que això també és una cosa d'un problema nostre, que de seguida canviem de llengua quan ens parlen en castellà, i no ho hauríem de fer. Si no t'entenen i has d'insistir molt, doncs al final canvies, però no d'entrada. Però sí que és veritat que el que com a mínim t'haurien d'entendre. I quatre coses bàsiques, perquè si estan a l'hostaleria, només que entenguin què és un cafè en llet, què és un entrepà, que és... no cal que sàpiguen parlar o entendre tot el català, però com a mínim per defensar-se en el lloc on estan treballant.
La normativa és clara, dels drets lingüístics a Catalunya. Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen el dret a ser entesos i atesos en qualsevol establiment obert al públic en català. Creieu que es compleix la normativa o hi ha marge de millora?
Jo crec que no es compleix. És més, i aquí hi ha una cosa que fins ara no hem dit, i és la influència que aquests mateixos treballadors, aquestes mateixes persones, tenen a la influència de la gent pròpia que ens viu aquí contra el català. Tenen la influència de sentir per les notícies dia sí, dia també, de que el català, un 25%, tots són problemes contra el català. Aquesta gent el que fa, jo crec, és reforçar-se amb això. I no, el que hem de transmetre, crec jo, és de que si tu parles català, estàs integrant-te on tu has vingut.
Creus, Jordi, que ha canviat una mica la perspectiva? Si bé a les persones que van migrar als anys 60 i 70, que van venir a Catalunya, sobretot del sud d'Espanya, que utilitzaven la llengua com una eina d'integració social i cultural al país, i s'hi esforçaven, i per suposat ningú qüestionava que els seus fills a l'escola la llengua vehicular, bé, després de la mort de Franco, sí. Mentrestant no ho era, parlarem sí. D'altres etapes, fos en català, creus que aquella perspectiva de que la llengua era quelcom que enriquia la cultura i que t'ajudava a integrar-te a la societat on tu havies decidit fer el teu projecte de vida, que ara no és ben bé així?
Jo...
o en part segur, perquè evidentment sí. No es pot fer categoria,
Jo he viscut moltes anècdotes d'aquestes, i una que em va quedar gravada i no se m'oblidarà és una àvia dient-li a una altra persona: mira mi nieta com habla el català. I això em va quedar gravat. És a dir, assumia que ella no l'havia fet per, no, per lo que fos, però en canvi se sentia orgullosa de que la seva neta parlés en català. No va dir res contra el castellà, aquesta senyora. Vull dir, a casa jo suposo que parles el que tu et dona la gana, que és el que deies. Quan estem a casa podem parlar en català. No, nosaltres hem de parlar el català al carrer i a tot arreu, i quan arribem a casa ja veurem si som castellanoparlants o si no ho som, o, bueno, nacionalitats aquí no ens en falten, eh? Ens en sobren ja. I no ho sé, la cosa està... Jo ho veig fatal.
Però també és problema, crec, dels que contracten els treballadors, que tampoc no els exigeixen un mínim. Perquè, clar, potser també és perquè, sobretot amb l'hostaleria, que és on estàvem parlant, hi ha problema per trobar gent, i llavors pues, agafen el que troben.
Seria un altre debat, gent... perquè el problema sí, per trobar sí. gent, per què és?
Perquè,
per
sí.
el sou, és bueno, per unes
abans
condicions,
ho estàvem comentant amb el Jordi. Sí. Però crec que si com a mínim els exigeixin, mira, vull dir, fes un curset, jo què sé, com però com un mínim, de poder-lo entendre, un mínim, ja no diem ni escriure'l ni parlar-lo. I suposo que si el van entenent, a la llarga algunes coses també s'atreviran a dir-ho en català. No, sí, però clar, si tampoc no se'ls exigeix i tenen quasi bé més valor la seu parlar, com deies tu, castellà que el català, perquè ara tothom està en contra del català, sí, com sigui.
Posem el focus en el castellà, dic, que agafin el castellà també ha retrocedit a Catalunya, eh? Són altres llengües que també van guanyant una presència,
sí, sí, les proporcions.
Perquè la societat està més globalitzada i les persones, clar. Si bé als anys 60 doncs, la procedència de la migració era de l'estat espanyol, amb els anys i la globalització fa que la nostra ciutat sigui més diversa, crec que Sant Cugat a més és una de les ciutats més diverses en persones de nacionalitats d'arreu del món.
I és que a més a qualsevol altre lloc del món, fiquem França, fiquem Anglaterra, a ningú se li acudiria anar a França, anar a voler treballar de cara al públic i no entendre francès.
Clar.
Que locura el català en català.
Però aquí tenen la facilitat de poder parlar en castellà i llavors com que els entenem i a sobre a vegades els hi parlem en castellà, doncs ja ho tenen fàcil.
És que a veure, les coses com siguin, hi ha molta immigració castellano parlant que ve aquí pensant-se a mi no em farà falta aprendre res més, és més, clar, serà molt còmode. No me n'aniré a Itàlia, no m'aniré a França, me'n vaig a l'estat espanyol, que no hauré d'aprendre un altre idioma. I es troben que venen aquí a Catalunya, que potser n'hi ha molts que ni idea saben de que aquí es parla una altra cosa que és espanyol. Sí. I llavors es troben aquests locus catalans que volen mantenir la seva llengua, on te vas a parar, què s'han pensat?
El divendres es publicaven els resultats de l'enquesta sobre el sector de la restauració que fa cada any l'Ajuntament de Barcelona. Entrevistaven un miler de locals i recull que només el 52,4% dels treballadors dels bars i restaurants de Barcelona parlen el català. El 24% no l'entén i, per tant, el 76% dels treballadors sí que l'entenen. Creieu que la situació és equiparable de Barcelona a Sant Cugat o encara estem en punts diferents? Tenint en compte que Sant Cugat era una de les poblacions de Catalunya on més català es parla.
Jo no vaig tant als restaurants i que és llocs que m'atenguin, però jo crec que aquí és diferent.
Jo no em trobo, jo sí que vaig, però no m'hi trobo molt que no m'entenguin.
No.
Que em parlin en castellà, gairebé del 100% de... Sí.
Alguna, el dret és de ser atès, eh?
És que jo a vegades he felicitat de cambrers, gràcies, allò, emocionada i tot, gràcies per atendre'm i parlar també el català, perquè hi ha gent que sí, hi ha gent que, bueno, potser porta en mig any l'ha pres.
Des de l'Ajuntament no es fan aquest tipus d'estudi a Sant Cugat, com a mínim per ara, no sabem si amb la regidoria de política lingüística això podria ser una realitat en un altre moment. Sí que hi ha un estudi que va publicar el CPNL l'any passat, es va fer públic el mes d'octubre-novembre, i aquell informe deia que l'ús del català retrocedia en el comerç a Sant Cugat i concretament feia èmfasi en el sector de la restauració i l'hostaleria, que és on l'ús del català és més minoritari. Clar, tenim una radiografia, tenim la de l'Ajuntament de Barcelona, tenim la del Consorci per la Normalització Lingüística, que és de Sant Cugat, les dades són que el català retrocedeix en el comerç, especialment en hostaleria i restauració. De qui és responsabilitat? Què és el que no funciona i què s'ha de canviar perquè tothom tingui l'oportunitat d'aprendre el català? Quines eines hi ha? Quines s'han de posar a l'abast del sector? Perquè si treballem una mica des de l'empatia podem entendre que una persona que potser treballa més hores que les que els convenis diuen, quan arriba a casa i depèn de les situacions personals, doncs potser fer l'extra d'anar al servei local de català o així és, bueno, és complicat, no ho sé.
Jo crec que és voluntat també,
sí, perquè des del sector també s'hauria d'afavorir.
que el tens, tens el Duolingo, que tens el mòbil i pots aprendre tots els idiomes que vols.
És una moderna, per exemple, la Rosa.
Sí. No, què diu ara?
Sí, és una aplicació gratuïta.
Sí, sí, la sé, la sé, la sé.
Sí, vull dir que també és una mica de voluntat de cadascú i de tot el que deia abans, d'exigència també dels empresaris, doncs, de dir, bueno, a veure, no el parlis, no el d'allò, però com a mínim entén-lo. I que si et parlo en català no hagis de dir, escolta'm, no t'entenc, què vols, una talla 42, te'n dono una 46, perquè no t'hi entès.
No, al final, una mica, si tens una mica de voluntat, si treballes de cara al públic, els mínims de que et demana la gent, al final no, te, no t'explicarà en vers o el tirant-lo blanc, saps? Vull dir...
Sí, clar, és, són coses bàsiques,
són coses bàsiques que al final, si tens interès, tu entendràs. Jo el que no entenc encara, per això, el del cafè amb llet i el cafè sol i...
Sí, perquè és ben perquè, fàcil.
Sí. Però és una situació que es repeteix, eh?
Sí, sí. Pues bé, jo que demano cafè, sempre em pregunten, ¿con leche? No.
Cafè és cafè.
Cafè és cafè, però al final ja...
Sol.
És desertat, sol.
Però no vols dir que anant una miqueta a l'embar part dolenta no és també perquè, a lo millor, algú diu, pues ara... perquè l'haig d'entendre, el fastidiaré, perquè parla català aquest. I anant a l'extrem de que ens aixafen amb tot el del català i amb tot el que d'allò.
Mm. Jo crec no que, tothom, jo crec que però... ser un mínim de persona, de persones, això no?
L'anècdota, no? Més
sí. 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 Que sí que hi ha gent que, bueno, a veure, va passar la gelateria aquesta de Barcelona, no? De, mm-hmm. de gent... De,
sí.
Aquesta gent, sí, no? Bueno, sí. No sé que, exactament què va passar,
sí, però vaja
que...
Es va...
Ara, tampoc no sé si ens ajuda gaire, que anem a allà a pintar-li també dia sí, dia no, perquè llavors... Perquè hi ha una part que ho fa servir de... Els nazis catalans ja estan fent de les seves i
de munició.
I posant focus en alguns locals perquè no els hi vagi la
clientela. Però tampoc no tenim ajuda per enlloc, per això el que deia, que ells es veuen recolzats, perquè, per exemple, des del govern central hi ha el 25% de les escoles que... Si tu agafes el tren quan venen els nanos i tots parlen en castellà, sí. Perquè volen posar el 25%, si ja el tenen, no cal que el posin, no sí. Cal que l'obliguin.
De fet, sí. Alguns professors deien que ja estarien contents si fos només el 25% el que s'expliqués a les escoles.
Clar,
en castellà.
Clar, llavors aquests es veuen recolzats, diuen, jo parlo castellà, però si ja estan dient que ho estan traient
veure,
el català de tot arreu.
I a veure, tu no a la universitat quantes vegades s'aixecava la mà algú d'Erasmus, deia, i és que jo la classe no entenc el català, la classe fa en castellà, i hi havia professors que canviaven, o sigui, sí. On clar. Estan els drets del català no parlant? Perquè el senyor que ha vingut de, no sé, de França, d'Anglaterra,
no,
d'Alemanya,
ja no
vol aprendre el castellà, aquesta classe s'ha de fer en castellà.
En aquestes situacions, jo crec que moltes persones que venen a viure aquí, malauradament, si no s'han documentat mínimament, desconeixen fins i tot que Catalunya té una llengua pròpia,
sí, pròpia,
i potser els enganxa una mica a contrapeu. A partir d'aquí, com ho fem perquè el català sigui vist com una riquesa al final, no? Aprendre un idioma nou és una riquesa de coneixement. És útil, t'ajuda a integrar-te a la societat allà on vas a viure, perquè té un idioma propi, una cultura pròpia. Com ho fem? Quines eines hi ha al nostre abast? Més enllà de la confrontació, que per ara sembla que no funciona, per tornar, jo no vull dir aquella tonteria de fer el català sexy ni atractiu.
És que
atractiu,
això
eh?
És la ximpleria més gran que he sentit també. Que si no, que la gent ha de ser atractiva.
Sinó que la gent tingui ganes
ha de ser útil
si de no, parlar sí. Català. Exacte, no? Aquí potser hi ha la utilitat o no d'aprendre el català.
És que deixeu-me dir que tot el que estem parlant són negocis. Per tant, el negoci sempre té un gerent o un propietari. Aquell gerent o propietari, si és català, hauria de procurar que els treballadors que no troba propis nostres, dels treballadors d'aquí de casa, i hagi de contractar altra gent per anar a treballar, no que exigeixin que coneixin el català, sinó que jo t'enviaré a que l'aprenguis.
De fet, ja hi ha recursos del Servei Local de Català que també oferien a l'hostaleria per reforçar aquest coneixement del català.
Però
això és una responsabilitat institucional, també.
Oh, clar.
Encara que va haver, no sé si ara ho han arreglat o no, però la Generalitat deien que molta gent deia que volia anar a aprendre català
i no hi havia prou cursos
com per poder-hi anar. O sigui que a vegades
també s'han d'oferir cursos en uns horaris que no siguin...
Exacte,
l'horari laboral perquè les persones que treballen al sector serveis o en qualsevol sector puguin anar a aprendre el català fora de 8 a 5.
Ara pensem en un bar normal i corrent de barri que són 2-3 treballadors com màxim. No es pot enviar allà un professor a fer català, però si parlem d'una empresa que té 100-200 treballadors, jo crec que el mateix empresari s'hauria de sentir responsable de poder portar algú en allà per facilitar que s'aprengui el català.
Si la llei no li obliga...
Ja, si no, la llei no li obliga...
Però
també ja estan bastant al límit, perquè és veritat que han de tenir una altra obligació.
No, no, però penseu una cosa. Després passarà el que passa amb el senyor que li pinten cada dia la persiana. Perquè és que al final jo em sento incòmodo, perquè a mi no m'atenen amb la meva llengua. I aleshores, doncs, mira, sé que allà no m'atenen amb català. No hi vaig.
No hi vaig.
Això està a la teva llibertat.
Si els empresaris no poden entendre això, paga i vamonos.
També creieu que és fruit de les ciutats que estem construint? És a dir, no és només un idioma. Si passegem per l'eix vianetitzat de Sant Cugat, veurem menys cafeteries que ofereixen el cafè amb llet i el pa amb tomata, i cada vegada en veurem més que tenen el branch.
Sí.
No, és que no sé si una cosa va de l'altra, no sé si és si no es pot lluitar contra la globalització i un món cada vegada més global. Tampoc no vull dir jo si és positiu o no ho és,
És que estem,
però no sé si el model de ciutat també afecta el model lingüístic.
Perdent-ho tot, el català, la cuina tradicional catalana, moltes coses que hi han hagut. Tu vas ara, si vols menjar-te un plat típic català, la feina que tens aquí possiblement no, però si te'n vas a Barcelona...
Bé, jo no estic d'acord, tu menges escudella carn d'olla a Sant Cugat. Jo des que estic aquí tinc l'obsessió a veure quin restaurant fan escudella carn d'olla, no? I no...
No, pues, va, clar,
sí, perquè busquen la bolera que fas, però al final el carn de la brasa no, ja, no és elaborat. Doncs
no. Pues és el que et dic, estem perdent totes les coses d'abans d'aquí, que és la nostra cultura.
Sí, però s'està recuperant una mica el tema de la cuina catalana.
Ara comencen a parlar-ne i comencen a...
Com que la cuina està...
No, de fet, això de la cuina també, jo suposo que hi ha èpoques. Ara farem això i es posa de moda, per dir d'alguna manera, i tothom anem a fer pizzas, o tothom anem a fer hamburgueses.
No té per què ser incompatible, no?
No, no. En absolut. Però al cap d'un temps... tornen a sortir els plats que estem acostumats tots.
Però és que quan munten un restaurant ja el munten com... I que està bé que hi hagi de tot, no? Perquè a tothom li agrada de tot, però ja no és que sigui un restaurant que facin de tot, sinó que ja són temàtics, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Ja és l'indi, el marroquí, el no sé què...
Clar, aquí també hi ha la responsabilitat del consumidor, no? És a dir, potser, si no tenim un restaurant que ens faci escudella, que ens faci peus de porc, que ens faci fricandó, és perquè no hi ha consum.
No ho sé.
Però no hi ha consum perquè no hi ha oferta.
Clar, no ho sé.
Clar,
mira, a Barcelona hi havia el cas d'un cuiner amb estrella Michelin que va obrir al costat del seu restaurant un restaurant per emportar d'escudella carn d'olla. I l'altre dia publicava que el tancava i va dir, el ramen ha guanyat, no? Que és l'escudella del Japó.
Que deia jo.
No ho sé si ens podríem imaginar a Sant Cugat, igual que tenim restaurants per endur amb hamburgueses, amb cuina d'arreu del món...
És que no sé si te l'has d'emportar, si vas clar, a...
Que,
potser és un restaurant...
Potser vols anar a dinar a la feina.
Però sí, no, oi que quan vas a fora vas a restaurants que fora encara n'hi ha, per sort. En els pobles encara et fan la cuina tradicional a molts llocs. Sí, però n'hi ha encara.
Sí, però...
Però oi que quan vas fora te'n vas a aquests llocs que hi busques a vegades, doncs no te'n vas a menjar un el que has dit tu ara.
El ramen.
El ramen, no.
Jo sóc culpable.
No, jo què sé, un altre plat de fora que te'n vas a buscar el plat típic d'aquí, que et facin, doncs, el que deies tu, una bona escudella, un...
Jo com la faig, també.
I pues igual com anem a fora i anem a aquests llocs, pues, si estiguessin aquí, pues, possiblement... No ja jo, perquè jo ho faig, perquè jo soc ja una miqueta grandeta i encara vinc de la cuina d'abans, però hi ha molt jovent que potser no menjat mai aquestes
no,
coses, no?
No, almenys que no les saben fer, ni hi ha molts que clar, em temo que no saben què és.
Per això, que possiblement doncs, ho descobririen.
Que es perden,
Clar, es perden, és el que et dic, vull dir, es perden. Doncs potser
no sé si per tant va tot lligat una mica aquesta pèrdua de la llengua
amb, es pèrdua d'identitat,
amb la cultura, jo amb la gastronomia.
Sí. Això ja, ja ho deia.
No, fins i tot és culpa una mica nostra, que no valorem potser el que tenim, d'aquí, culturalment, moltes coses que es perden.
I com es fa per impulsar-ho?
Home, doncs no posant tants restaurants, si ja parlem de l'hostaleria, restaurants d'aquests que hi poseu... Agata, quan me sàpiga un que fa un bon escudella, ja t'ho diré.
Sí, és el seu treball de recerca. Aquí s'han cuat? Segur que no.
No.
Segur que no.
Jo volia...
No sé si el Brau.
El Brau?
Fan escudella entre setmana, a l'hivern.
Jo hi he anat de menú algunes vegades i no sé jo...
I mira que n'hi ha de restaurants aquí a Sant Cugat, eh?
El Grau...
Sí. Jo no sé si tots omplen, però...
El Grau, quan obrien els migdies, tenien l'escudella barrejada, un plat d'escudella barrejada, però ara han tancat, els migdies no obren pel restaurant.
Clar, és que s'està perdent els restaurants d'abans.
I no sé, jo no me sona.
Jo m'agradaria acabar d'afegir una coseta, perdona, i referent al català, tu passeges per Sant Cugat i els rètols...
Jo ho estava comptant ara quan venia.
És que no és que estiguin en castellà.
Estan en anglès, no?
Sí,
estan en anglès. Sí. Estan en el que vulguem. És a dir, això també ens influeix. I això, la normativa també ho té regulat.
Falta fer-la complir.
Però no la compleixen. Ni aquí ni enlloc.
Aquí estem.
Sí. Però la normativa no sé pas on ens ha portat. Quan has de... Si has de posar tantes normes a les coses perquè les coses funcionin com haurien de funcionar, malament anem. Ja hem arribat tard.
Doncs veurem com es soluciona, si es soluciona tot plegat, a veure si en una altra tertúlia podem parlar que el català creix.
Però, escolteu, si la cartelleria, jo que sé, d'aquí davant, no em posa que són dentistes... i m'ho posen en anglès, miri...
Aquí, mira, aquest ho posa,
I aquest està en català, aquest està...
Sí, sí. Però imagina't que m'ho foten en una altra llengua.
Des de la plaça dels Quatre Cantons fins aquí, n'he comptat tres d'establiments així per sobre, que,
sí, sí.
Que
tenien botigues de roba, restaurants, pizzeries, tot.
I vas per Barcelona i, per exemple, per les Rambles, clar, és un lloc turístic, però és igual, també hi ha gent de la resta de tot arreu, no? Uh-huh. I les menús que tenen les pissarres, tot ho tenen en anglès.
Sí, en anglès. Bé, de fet, jo quan vaig als llocs i ja veig el restaurant en anglès, i aquesta no m'estan interpel·lant a mi.
O sigui, és que potser deixarà de ser interessant si trobem a fora allò que també trobem a casa, no? Potser aquest és el perill també de la globalització.
Totalment.
Perquè si trobem el mateix menjar aquí que qualsevol altre país d'arreu del món, doncs allò que et ve de gust quan viatges, que és descobrir quelcom nou, deixarà de ser...
Admiro el País Basc perquè allà respecten molt les tradicions i les coses típiques del menjar d'allà, vull dir...
Sí, però la llengua...
La llengua està pitjor que nosaltres.
I és bastant més complicada, sí. Vull dir, no és una qüestió de voluntat i de l'enteniment, sinó que allà sí que requereix... estudi, perquè la llengua llatina, com a mínim,
és diferent
de les persones que parlen castellà, que venen d'altres orígens, ja és una altra complicació.
Però no canvieu el castellà.
Rosa. Ara, Jordi. Moltes gràcies, que passeu molt bon dia.
Bon
Igualment.
Dia.
Bon dia.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Ona, què tal?
Molt bé, i tu com estàs?
Jo prop de bé. No podem dir el contrari, perquè bé, és un És un final de tardor, ai, un inici de tardor, s'està molt bé per aquí. Però va, Ona.
Exacte, som-hi. De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, porto un altre tema de balanç d'estiu. Mm-hmm. O de parlar de coses que han passat mediambientalment aquest estiu. Si en el primer capítol de tots vam parlar dels incendis...
Sí, exacte.
Ara parlarem de tortugues.
De tortugues. N'han nascut moltes aquest estiu,
sí,
eh?
Sí, n'han nascut. Ja hi ha hagut moltes postes. N'han nascut moltes. Ja fa estius que una de les notícies estrella de l'estiu, aquell temps que hi ha tan poques notícies als mitjans de comunicació, les tortugues agafen el seu protagonisme i, com sembla, ara ja ho veurem, que sovintegen cada cop més aquestes postes, doncs es van descobrint. Hem de dir, ja per començar, que ha estat un estiu extraordinari.
O sigui, això vol dir que n'hi ha hagut més que d'altres anys.
Exacte, més de l'habitual. Sobretot aquí a la Costa Brava. Hi ha hagut un total de 4 postes.
Déu-n'hi-do, 4 postes a la Costa Brava.
Totes elles de tortuga babaua, la tortuga careta, que també en diem, eh? Indrets com l'Escala, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.
Aquests 4 pobles, les 4 postes.
Aquests, les 4 postes. Estius anteriors n'hi havien hagut a Cadaqués, a Begut, també, però casos més aïllats. No només a la Costa Brava, sinó que, segons ens deien els tècnics, en aquest cas de la Fundació Beta, que són els que van vindre a gestionar o a controlar la posta d'aquí de l'Escala, també ha estat un estiu excepcional a les Terres de l'Ebre.
Ah, allà també han post allà les també, tortugues.
Allà també han anat moltes tortuguetes, allà a les platges del Delta, a fer el seu niu. Clar, hi ha hagut moltes postes. No totes elles han acabat bé.
Clar, perquè és complicat, no?, que complicat puguin sortir les tortugues i tot aquest camí que han de fer, no?, des de la sorra fins al mar.
Exacte, és molt complicat el camí, és molt complicat el procés, és molt complicat que arriben justament a l'estiu, que és a l'època on hi ha més ocupació de les plages.
Clar, llavors allò que estires la tovallola sobre els ous o els hi claves el parasol.
Ah, exacte, vull dir, si vinguessin a posar ous el mes de novembre o el de febrer, segurament no tindríem aquests problemes, però els agrada la caloreta per posar els ous. Per tant, ens trobem en aquesta situació. Però bé, Ona, anem a conèixer quines són les tortugues que venen a desovar les nostres plages. Primer de tot ja, que són rèptils.
Clar.
Pertanyen en aquest grup, eh? Mira, la tortuga més abundant i emblemàtica de la Mediterrània és la tortuga careta o tortuga babaua.
Aquesta és la que ha nascut aquí.
La que ha nascut aquí. No és una espècie exclusiva del Mare Nostrum, sinó que té una distribució, en podríem dir, prou cosmopolita, és a dir, per tots els mars o els mars càlids i temperats del món, bé sigui l'Atlàntic, l'Índic o el Pacífic. Vale? Es tracta d'una espècie vulnerable, sobretot pel que fa als impactes de les arts de pesca, trànsit d'embarcacions i la contaminació.
Estan molt afectades, doncs?
Exacte. Hem d'explicar que els arts de pesca, sobretot tant xarxes com pesca amb palangre, trànsit d'embarcacions perquè fa a les hèlices de les embarcacions i, per exemple, les grans embarcacions, bé sigui de mercaderies o de creuers, etc. Perquè, clar, la tortuga ha de sortir a respirar a la superfície en un moment dado, que deia aquell. Aleshores, en el moment que surt a respirar a la superfície és quan és més vulnerable als impactes amb aquests objectes, no? I, finalment, tant a la contaminació, tant pel que fa als contaminants, a les substàncies contaminants, com per exemple els plàstics.
Clar, perquè se'ls enganxen, no?
Clar, elles s'alimenten, un dels seus aliments principals són les meduses.
Ui, s'assemblen molt les meduses i els plàstics.
Exacte, s'assemblen molt als plàstics. Per tant, si mengen una bossa de plàstic, tant si la trosseja, tant se li pot quedar molts plàstics a l'estómac, com passa a moltes altres espècies de mar, com es pot liar el cap i les extremitats i impedir
impedir que puguin nedar, no?
O fins i tot que s'alimenti, o fins i tot arribar a la mort. Parlem d'aquesta tortuga babaua, que és una tortuga gran, fins i tot de les més grans de closca dura del món mundial. Poden fer de 80 a 200 quilos.
Déu-n'hi-do, són grans, eh?
No la pots agafar amb braços, eh? No, sisplau. Una altra cosa que ja veurem i ja explicarem després és que gent que ens està escoltant, no agafeu tortugues ni manipuleu les tortugues i qualsevol animal, en principi.
En general, els animals han de fer el seu curs.
Han de fer el seu curs, eh? Pot fer entre 70 i 1 metre d'envergadura. És la tortuga La tortuga més gran registrada d'aquesta espècie va superar els 500 quilos de pes i els 2 metres d'envergadura.
Déu-n'hi-do, una senyora tortuga.
Una senyora tortuga, una tortugota, molt, eh? Hem d'explicar que és una espècie omnívora. Pels de l'ESO vol dir que menja pràcticament de tot.
De tot, sí.
Algues i fins i tot fanerògames marines, és a dir, la Posidònia, per exemple, o la Cimodocea. Les tortugues és una espècie bastant longeva. Podríem dir que va molt a poc, però va molt lluny.
Poden viure molts anys.
Fins a uns 60-70 anys.
Déu-n'hi-do.
O sigui, una vida que, o sigui, fins i tot gairebé comparable a la vida d'una persona, d'una persona humana. Un fet molt important relacionat amb les postes és la temperatura de la incubació dels ous.
A quina temperatura d'estar?
Doncs mira, oscil·len entre uns 26 i uns 32 graus. Vale?
Per això els agrada l'estiu.
Exacte. Però amb una cosa especial, que segons la temperatura d'incubació, les tortuguetes resultants seran mascles o femelles.
Ah, o sigui, la temperatura influeix?
Influeix.
En el gènere de la tortugueta que neixi.
Ah, exacte. La temperatura d'incubació condiciona el sexe de les futures tortugues. Una temperatura constant de 32 graus vol dir que sortiran femelles. I una temperatura de 28 o inferior a 28 vol dir que sortiran mascles. Una temperatura d'incubació de 30 graus resulta en una proporció igual entre mascles i femelles.
Llavors ens surten amb els dos sexes.
D'un niu, si poses 60 ous, 30 et sortiran mascles i 30 et sortiran
femelles. No és que una sola tortuga tingui els dos.
Exacte. No són hermafrodites. No hem arribat a aquest punt. I tot sembla indicar que l'augment de la temperatura del mar que experimenta la Mediterrània fa canviar aquestes zones de posta i expandir-se molt més cap a la Mediterrània occidental, és a dir, cap a la Mediterrània nostra, que tradicionalment havia tingut unes aigües més fredes que no la Mediterrània oriental.
Clar, però ara el canvi climàtic, no? Està fent
està
que...
Està modificant. Poden arribar a pondre més d'un centenar d'ous.
Això són molts ous.
Sí, que tenen un temps d'incubació mitjà al voltant de 80 dies. També molt important amb lo de la posta, que després ho veurem amb lo de la temperatura, és, clar, si tots aquests ous que s'emporten o s'enduen al laboratori per fer una incubació controlada, els propis científics poden condicionar
clar,
també
si són
sexe,
mascles o femelles.
Condicionar el sexe, Doncs, aviam, totes les tortugues marines hem de dir que són semblants en quant al comportament de nidificació. Durant la temporada de l'aparellament i el desove, la femella torna a la platja on ella mateixa va néixer.
Sí, sempre tornen allà mateix on han nascut.
Exacte, tornen allà mateix on han nascut a posar els ous. Amb un interval, a vegades tornen cada dues setmanetes aproximadament. Fan una posta.
Cada dues setmanes posen ous.
Exacte, i a les dues setmanes tornen.
Un centenar.
Al voltant d'un centenar.
Per tant, al llarg d'un mes poden posar 200 ous.
Sí, al llarg d'un mes poden posar molts ous.
Déu-n'hi-do.
Sí. Surt de l'aigua, puja cap a la platja, rasca la superfície de la sorra amb una marca molt peculiar que ja diu que aquí ha estat una tortuga.
Deixen rastre, eh?
Fa el forat i posa els ous, evidentment, i després amb la pota del darrere, que és quan mateix ha excavat els ous, els torna a tapar amb la sorra i se'n torna cap a mar.
Per tant, els deixa allà sols.
Els deixa allà sols. Depèn de les condicions, hi ha tot el procés d'incubació, però clar, és molt vulnerable tant a les condicions ambientals, ja veurem després que, per exemple, no els agrada que la sorra estigui molt humida perquè es poden desenvolupar fongs, dependrà de la temperatura, dependrà dels impactes del que hi hagi de fora, o sigui, jo que sé, per exemple, màquines que aplanen la sorra de la platja, la gent...
Clar, a l'estiu, nens jugant amb la pilota, fent castells de sorra que fan forats...
Exacte, que fan forats, etc. Normalment hem de dir que les tortugues no posen els ous just a la llongada de la platja.
Se'n van una mica més.
Se'n van una mica més apartat cap a l'interior per trobar sorra més seca i que no els hi passin totes aquestes coses.
Bueno, ja són intel·ligents, les tortugues.
Sí, la natura és sàvia.
I tant.
Com diu aquell programa de la tele, la natura és sàvia. Per tant, a vegades, o quasi sempre, els rucs som nosaltres. Hem parlat de la tortuga de tortuga babaua, però no és l'única que hi ha aquí a la Mediterrània.
Quines altres tenim?
Sinó que tenim la tortuga verda, la tortuga llaüt, que és la més gran del món.
Carai.
És la més gran del món, també viu a la Mediterrània. I les que són més rares, la tortuga de Kem, la tortuga carei i la golfina. Són les tres espècies més poc habituals.
Aquestes no és tan fàcil veure-les, no?
No és tan fàcil veure a la Mediterrània. De la tortuga llaüt, crec que fa poc se'n va veure un exemplar per aquí Cap de Creus o Colllibre, al sud de França, en va arribar una, no sé si era llançar fins i tot al port. A Catalunya hi ha un seguiment i control de les postes per part d'institucions com el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el Centre Tecnològic Beta i la Generalitat. En tot això de les tortugues hi ha un protocol.
Clar, perquè han d'estar controlades, no?
Exacte, hi ha un protocol davant del niu. El protocol recomana que en cas de trobar-se en niu s'ha de trucar al 112. Aleshores són els agents rurals qui es posen en contacte amb aquestes institucions que hem dit abans, amb el CRAM o amb el Centre Tecnològic Beta, i són ells qui fan la gestió d'aquestes postes.
I quina és aquesta gestió?
Es controla la viabilitat dels ous, és a dir, si arriben a eclosionar o no arriben a eclosionar. Es protegeix la zona de la posta i es trasllada una proporció d'ous als centres per una incubació controlada. Un cop neixen aquestes cries en cautivitat, aleshores s'alliberen les tortuguetes a mar. Hem de dir que no tots són flors i violes.
No, aquí també passa que alguns ous no deuen ser trobats, no? Algunes postes.
Exacte. Hi ha postes que no són trobades i van per la seva compte i les tortuguetes surten. Si és una platja molt natural, és difícil que els ous, que algú trobi els ous, no? Posem platges, jo què sé, com les del Delta de l'Ebre, com les de la zona de la Badia de Roses, la Badia de Pals, vull dir, són platges que hi ha algun punt que segur no trobarà, aleshores fan el curs, surten i ja està. Què passa? Que hi ha una mica de controvèrsia en aquesta intervenció humana.
Ui.
En zones on no, si la tortuga posa els ous a la platja de la Barceloneta, perquè aleshores ja sabem que no té molts números de no.
De que no arribin a mar.
De no arribin a mar, sinó ous posats en plan més naturalitzades. Clar.
Clar, què hem de fer? Hem de deixar que la tortuga faci el seu curs i els ous facin el seu curs, o hem de ser nosaltres els que
aquí està
els
el dilema. Cuidem? Aquí està el dilema. En si és absolutament necessària aquesta intervenció humana perquè la posta tiri endavant, o bé estem fent una miqueta de dues coses. Estem fent una intervenció, estem fent un negoci, perquè no oblidem que aquestes entitats són privades o concertades, en podríem dir, o també reben subvencions públiques, evidentment, i tenen la Generalitat al darrere, però reben visites guiades, fan activitats d'educació infantil. Per tant, l'altre vessant també és si s'està tornant a donar aquesta vessant de mascotisme i infantilització de la natura. Perquè al final el que t'acabes emportant és la imatge de les tortuguetes.
Clar, exacte. Camones les tortuguetes, no?
Ah, exacte, camones les tortuguetes. Per tant, és necessari aquest control. És necessari que es garanteixi la viabilitat dels nius. És necessari que els biòlegs i els tècnics estudiïn les tortugues, estudiïn les postes, fins i tot s'emportin certa proporció d'ous per la investigació, i si aquests són retornats a mar, millor que millor, evidentment, en la tasca que fan de retornar. Però, com sempre, hem de trobar la mesura justa. En unes postes o en unes tortugues, que cada cop en faran més, per culpa degut a aquest augment de la temperatura de l'aigua del mar i de les condicions. I finalment, parlar una miqueta del rècord de postes a Costa Brava i al Delta de l'Ebre d'aquest estiu. En el cas de l'Escala, Platja d'Aigua i l'Estartit, els ous no van arribar a bon port, en podríem dir.
Per tant, hem tingut moltes postes, però no han nascut tortuguetes.
No van néixer tortuguetes, perquè en el cas de l'Escala, per exemple, els ous els hi van entrar fongs, perquè havia plogut molt les setmanes prèvies. Havíem tingut tempestes i grops les setmanes de juliol, perquè això es va trobar a finals de juliol, aquest niu. Aleshores s'havien mullat els ous, estaven massa a prop de l'aigua de mar també, perquè els va trobar un nano com una família que van a clavar un parasol a la platja, bàsicament, i van anar a una platja molt urbanitzada de dins del municipi. Per tant,
no tenien gaires números, aquestes
no tenien gaires números. Els van traslladar a una platja d'Empúries, van esperar els dies pertinents per la fecundació, però arribat un dia van obrir el niu, els tècnics van obrir el niu, els biòlegs, i van veure que no eren viables. Que no eren viables. En cas de Platja d'Aro, crec que els ous directament no estaven fecundats.
Vale.
I en cas de l'Estartit era un cas similar al de l'Escala.
Per tant, tampoc no es van poder, no van poder néixer aquestes tortugues.
Tampoc, només van poder néixer en el cas de Sant Feliu de Guíxols, que sí que van néixer una quarantena de tortuguetes.
Déu-n'hi-do. Bueno, de 140, un 40%.
Un 40%. Per tant, vet aquí un gat, vet aquí una tortuga, aquest guaita ja se fos, però que ens quedi, com sempre, aquesta reflexió, tant sobretot del paper de la natura, d'aquestes alteracions que li fem, de els vulnerables que són els animals a tots aquests inputs que tenen pel voltant, i que malgrat tot això, la natura passa.
Exacte, la natura és sàvia, no? I tornaran a venir més tortuguetes que faran més ous.
Oi tant.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per explicar-nos tot això sobre les tortugues. Ens retrobem el proper guaita.
Fins la propera.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ey, va para ti, no vuelvas otra vez. Puede ser que hoy tú tengas la intención y sé que no eres verdad. Has venido a devorar, sal, sal, vete ya. Ella puede ser una bestia letal que sin saber quién es te va a hipnotizar. Y puede ser que hoy no rompa el corazón. Puede ser que hoy dispare sin razón.
Vuelvo a regalar mis canciones, pero intento que sean un arma letal contra el viento y contra toda tempestad. Lo siento si a veces te echo sin querer llorar.
Ey, tú aléjate, que vienes sin saber que puede ser que hoy no esté de buen humor. Y sé que en realidad me puedes hacer bailar más, más, quiero más. Ella puede ser una casualidad que sabiendo quién es te va a devorar. Y puede ser que hoy te arranque el corazón. Puede ser que hoy dispares sin control.
Vuelvo a regalar mis canciones, pero intento que sean un arma letal contra el viento y contra toda tempestad. Lo siento si a veces te echo sin querer llorar.
Puedes calmar mis días intentando devorar todas las horas muertas, no te dejo de pensar. Puedes hacerme daño incluso sin estar, solo una frase que me lleve a recordarte sin cantar.
Tú puedes ser mi ángel, tú puedes ser el mal. Tú tienes el secreto pa' hacernos bailar. Tú puedes ser la luz, tú puedes ser mi paz. Tú puedes ser el estribillo que me va a matar. Vuelvo a regalar canciones, pero intento que sean un arma letal contra el viento y contra toda tempestad.
Lo siento si a veces te echo sin querer llorar.
Vuelvo a regalar mis canciones, pero intento que sean un arma letal contra el viento y contra toda tempestad. Lo siento si a veces te echo sin querer.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.
Gaudeix-la amb nosaltres.
I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words?